L'ofici de Lucà, a Catalunya Ràdio.
Per educar un nen fa falta tota la tribu. Aquest proverbi africà, popularitzat per José Antonio Marina, reflecteix la importància de que l'educació sigui un projecte a nivell de municipi.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Potenciar la convivència, l'educació, la vida saludable i el benestar haurien de ser objectius prioritaris dels municipis. Comença a haver experiències en aquest sentit que convé conèixer i difondre.
Val la pena escoltar els infants a l'hora de prendre les decisions que els afecten a ells i a tota la societat, diu el pedagog Francesco Tonucci, perquè les criatures són diferents, són més baixetes i tenen una perspectiva diferent del seu entorn i tenen desitjos diferents dels dels adults. Un alcalde que aprèn a escoltar els infants està fent gimnàstica democràtica. Els nens són uns grans mediadors i representen els altres, entenent tots aquells col·lectius que estan fora dels cercles de poder. Gent gran, discapacitats, pobres, estrangers... Els pensaments dels nens estan connectats amb la seva experiència local i reduïda, i un bon polític ha d'aprofitar per convertir-ho en una política general. Després de l'última guerra mundial, la reconstrucció de les ciutats es va fer a mida d'un ciutadà adult, home i treballador. La proposta, diu Francesco Tonucci, és agafar el nen com a referència per fer una ciutat per tothom, perquè és molt més poderós quan una cosa te la diu una criatura i perquè té en compte les generacions futures. Escoltem les necessitats i desitjos de les criatures a l'hora de fer ciutat? És molt important que les institucions i entitats s'impliquin en l'educació, a més de l'escola i la família? Com es pot crear un projecte educatiu global a nivell municipal? I què passa en un municipi quan tota la comunitat s'implica al 100% en l'educació? I per conèixer l'exemple de dos municipis, el Prat i Cardedeu, molt implicats en l'educació, ens acompanyen.
Per Cardedeu, Ingrid Llopart, cap de serveis personals de l'Ajuntament de Cardedeu, i Mariona Graner, membre de la plataforma A Cardedeu, en volem 10. I pel Prat, Cristina Castells, responsable municipal del programa Interseccions, i Juanjo Luján, director de l'escola Josep Tarradellas.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Defensem més els nostres cotxes que els nostres fills. Francesco Tonucci. Presentats així per Cardedeu i pel Prat, jo m'he imaginat un partit de futbol avui entre Cardedeu i el Prat. Que pot sortir igualat o no, però la qüestió és que sou dos municipis que teniu la sort i el privilegi d'haver dit nosaltres volem apostar per l'educació. Per què és tan important que un municipi de manera transversal es prengui l'educació de manera seriosa, com un dels puntals del seu municipi? Què penseu? Qui dispara? Qui comença?
Començo jo com a mare.
Sí.
Doncs penso sobretot que les famílies som els que constituïm el poble i tots estem preocupats per els nostres fills i filles, tant quan són petits com a mida que van creixent, inclús cada cop més, no? A mida que creixen. Per tant, per gairebé tota la gent d'un poble, la prioritat sempre són els nens i després els joves.
De fet, aquest programa va néixer perquè ens va arribar una proposta del Prat que ens deien que nosaltres estem fent moltes coses i que nosaltres posem al centre del nostre municipi l'educació. I d'aquí que al final vam dir, anem a buscar un altre municipi que també estigui fent això. El Prat, un municipi que aposta clarament. Nosaltres volem donar importància a l'educació.
Doncs sí, hi havia un encàrrec polític molt clar al Prat en aquesta legislatura que volia apostar per l'educació i per la cultura.
Però per què això? Per què? Per què?
Doncs perquè volien que tant cultura com educació, que eren dos departaments municipals que treballaven de forma separada, no? en alguns projectes compartits, però no ho havien fet mai des d'un punt de vista de ciutat, i hi havia una aposta clara perquè treballessin conjuntament. I llavors, a partir d'aquest encàrrec polític, els dos departaments de Cultura i Educació vam voler treballar de forma comuna en un projecte nou de ciutat que havia de transformar els centres educatius, els equipaments culturals, les formes de fer d'aquestes dues institucions.
I com neix això? Perquè ara imaginem, clar, vosaltres dieu, no, és que hi havia una voluntat política, no? Uh-huh. I aquí parlem una mare que parla d'una voluntat de les famílies, no? Fins a quin punt a l'hora de transformar un municipi a través de l'educació, o pensar que és important, s'ha d'escoltar a tots els teixits associatius, les escoles, els pares, els... Com es pot construir aquest projecte? Si ve de dalt o ve de baix, ho fem entre tots? Com ha anat en cada cas? Com...
Per exemple, en el nostre cas, nosaltres ja partíem, no?, d'una relació molt fluida amb les escoles, però normalment el que teníem una relació molt bidireccional, no? Des de l'Ajuntament als centres, proposàvem projectes, i arriba un moment que diem, ens ho hem de replantejar una mica, no? Els reptes que tenim com a municipi, com a societat, són tan grans que aquest tipus de col·laboració segurament no és la més idònia, no? Llavors, a partir d'aquí, la idea de fer un replantejament més global era passem de la coordinació al treball en xarxa, no? I a posar l'acció comunitària com a l'eix central per al fet educatiu, no? Llavors, a partir d'aquí vam començar, doncs, una mica a replantejar tot el que estàvem fent, el com estàvem treballant, i a començar a engrescar els altres agents que teníem al territori per tenir un projecte més compartit i comú, no? La idea una mica d'aquesta de connectar experiències i connectar persones, no?
Escoltar les necessitats també és important? Escoltar les entitats, les necessitats que tenen, en el cas del Prat, és a dir, es va recollir si hi havia una necessitat per part dels centres educatius, per exemple, de millorar pel que fa a l'educació, de crear xarxa o no?
Sí, en el cas del Prat va passar el mateix que en el vostre municipi. Nosaltres, doncs, treballàvem, perquè clar, en el cas del Prat el que hem intentat fer és interseccionar el món educatiu amb el món cultural. I que aquests dos mons que...
Torna-ho a dir, això. Sí. Hem intentat interseccionar. A veure, expliquem això, què vol dir.
Què vol dir? Doncs és el que comentava la companya, no? Fins fa poc, les relacions que hi havia, no?, entre el món cultural i el món educatiu es basaven simplement en que el món cultural pensava en activitats que podien interessar, no?, els centres educatius, i les proposava sense tenir el feedback de l'altra part, sense construir conjuntament aquestes propostes. El que vam voler revertir és aquesta lògica, no?, de servei per una lògica de col·laboració. I el que vam començar a fer va ser, doncs, definir com uns àmbits de treball, de coneixement, que eren comuns en el món educatiu com cultural, com són les arts, el coneixement de la ciutat, l'anglès, el foment de la lectura, la ciència i la tecnologia. Vam definir com cinc grans àmbits de coneixement, i el que vam fer va ser anem a proposar que les escoles apostin per algun d'aquests àmbits i treballem conjuntament en projectes nous que s'han de definir des de la base, a partir de la col·laboració d'aquests dos agents, el cultural i l'educatiu, i anem a treballar plegats en això. Si voleu, us explico una miqueta més com és aquest construir plegats, no? És preguntar primer al món educatiu en quin d'aquests cinc
àmbits... construir plegats en tots els àmbits. Explica com ho feu.
Doncs, bueno, vam començar a fer entrevistes a totes les escoles per veure com treballaven i en quin d'aquests cinc àmbits es volien implicar. Què volia dir? El seu projecte educatiu, a on era fort, a on es volia, doncs, a on volia construir algun projecte més transformador. Per nosaltres... Era més transformador el fet de que professionals del món de la cultura i professionals del món de l'educació treballessin plegats en aquest projecte, fos a partir de la col·laboració dels professionals dintre de l'escola, no? I llavors vam fer entrevistes, cadascú va decidir, doncs, en quin d'aquests àmbits volia treballar, i vam definir com havien de ser aquests projectes de llarg termini, no? No activitats puntuals que el centre consumeix, sinó projectes que duraven almenys mínim un any i que s'havien d'allargar en el temps, i que el que feien era capacitar, no?, els equips docents en alguna d'aquestes matèries.
No, i això ho diu i mira.
Sí, miro el director perquè m'ajudi, perquè això ja ho hem posat en pràctica i
director, ajuda-la.
Sí.
Bueno, com diu la Cristina, aquest és el gran repte, no? El fet de poder arribar a les escoles i poder contextualitzar dintre del propi projecte educatiu de cada centre. Com parlàvem a la introducció de gimnàstica democràtica, doncs aquest concepte és molt important per poder entrar i poder plantejar situacions, projectes dintre de cada escola amb les peculiaritats i projectes de cada centre, que al final és molt important per poder compartir o crear conjuntament, tant des de la part municipal com els agents socials que entren a les escoles, com les pròpies escoles.
i en el propi procés, i és un procés d'aprenentatge.
I tant.
Sí, perquè sí. Passar d'una lògica més de prestadora de serveis a incorporar, no, les persones i definir conjuntament o col·laborativament projectes, ja és una feina, no? Nosaltres, en aquest sentit, vam començar molt a poquet, no? I vam crear un grup motor on hi havia mares, pares, directors de centres, tècnics municipals, i vam fer una mica una revisió des del que estàvem fent, no? I amb la voluntat també d'aprendre a treballar plegats, no?
No pot ser que la gestió, formació i planificació del món cultural i del sistema educatiu funcionin de manera tan separada. Marina Garcés.
I l'Escola Josep Tarradellas del Prat de Llobregat participa en el projecte d'auxiliars de conversa en anglès, que pretén que l'anglès es faci servir de forma quotidiana en diferents espais del centre, dins i fora de l'aula, al pati, en sortides i excursions. Avui l'Iva, que és l'auxiliar, és amb els alumnes de cinquè de primària i la mestra, la Cristina, ens explica l'experiència.
Ha fet que els nens practiquin i escoltin un anglès que és molt més real i, per tant, els nens es sentin més motivats a parlar aquest idioma i aprendre'l. Porten un curs i mig amb ella i la veritat és que, en general, estan molt contents i se l'estimen molt. Estan desitjant que entri a la seva classe per practicar amb ella. Bàsicament, intervé a les classes d'anglès, però també fa classes d'educació física, plàstica i informàtica. Hi ha unes proves que es fan al principi del curs i al final per comprovar si el nivell dels nens en l'speaking millora, i en general estan millorant, i jo com a mestra també puc comprovar que des de fa 2 anys fins ara les notes estan millorant. És una oportunitat que ens han donat a la nostra escola i altres escoles del Prat, i és un valor afegit a tota l'educació que tenim aquí al Prat, o sigui, és fantàstic.
I clar, com ho viuen els alumnes?
Ens ajuda a aprendre més anglès.
Clar, de vegades ens fa preguntes, ens ajuda a classe. A fora de classe, moltes vegades a la biblioteca, quan estem fent algun treball o alguna cosa, que ens pregunta de què és.
Un dia ella em va dir que va anar a veure una pel·lícula. També juguem al Dame, un joc de cartes. Sempre parlem amb ella en anglès, perquè si no, no ens entén.
L'Escola Josep Tarradellas ha apostat per l'anglès. Com viu l'Escola Josep Tarradellas aquesta transformació educativa que està visquent al municipi? Què ha canviat des de que vau començar?
Doncs és molt important per nosaltres, i quan dic de nosaltres també parlo en nom de tots els centres educatius del Prat, aquest projecte, perquè et dona, és una gran eina de generar oportunitats per a tots els infants, per poder, ja no només en el projecte d'anglès, que també és important, sinó altres projectes d'altres àmbits, com ha dit la Cristina, com el tema de les arts, com el tema científic-tecnològic i l'àmbit de la lectura. Doncs això genera oportunitats a tots els infants de poder sensibilitzar-se, de poder implicar-se, de poder participar en totes aquestes coses que estem portant a terme a les escoles. A partir d'aquí, doncs per nosaltres, a nivell de centre, doncs és molt important, en quant al tema de l'anglès, doncs el poder tenir aquesta persona que ens ajuda des de P4 fins a 6C, per poder parlar de manera molt més espontània amb els alumnes, no només a les aules d'anglès, sinó també algunes sessions d'educació física o al pati, o fins i tot algunes sortides o excursions, doncs ens facilita aquest intercanvi molt més espontani que no a l'aula tan reglada. En aquest sentit és important.
La paraula que més he sentit per ara és oportunitats. La Laura Tamayo és coordinadora de teatre de l'Escola Arts en Viu i professora de teatre i de sensibilització artística, i en el projecte Interseccions entre les aules de primària, en concret a 4 escoles del Prat: Balmes, Tarradellas, Institut Escola i Joan Maragall. I puntualment ha entrat a secundària infantil. Com s'introdueix el teatre a l'aula?
Jo personalment entro a l'assignatura d'educació física. En canvi, hi ha d'altres llocs que potser entro a l'assignatura de català. Per tant, no sempre és el mateix en totes les escoles. Això es defineix entre l'escola i nosaltres. Creiem que és molt important escoltar també a l'escola, no? Quines són les necessitats, i entre els dos decidir nosaltres què és el que els oferim i què és el que ells volen, i arribem a un acord. Que aquest programa permet precisament aquesta relació amb aquests àmbits que, per desgràcia, no està a totes les escoles. No totes les escoles ofereixen aquesta oportunitat als seus alumnes, no? I per mi és una experiència molt enriquidora. Jo crec que el pensament artístic ha d'entrar a l'aula molt més sovint.
El pensament artístic ha d'entrar a l'aula molt més sovint, ens diu. Què els aporta el teatre?
Jo crec que els aporta com valors molt importants, no? Com són el treball en equip, l'educació de la sensibilitat, el descobriment de la paraula i el gest, per exemple, com a unes eines reals i necessàries realment per la comunicació. I no sé, és que són infinites les coses que poden aprendre, no? Arribes allà i veus a certs alumnes que potser estan més apàtics, no? I a través del teatre de cop i volta es comença a motivar moltíssim i els veus tota l'evolució que fan i això és preciós i dius, ostres, alguna cosa bé estem fent, no?
I clar, una pregunta que ens podem fer és fins a quin punt el programa és un facilitador d'igualtat d'oportunitats.
Jo crec que sí, perquè hi ha alumnes que en horaris extraescolars poden anar potser a fer teatre, poden anar a apuntar-se a música, a tocar un instrument, fer dansa, però hi ha d'altres famílies que potser no ofereixen aquesta oportunitat als seus fills, ja sigui perquè no poden, perquè no volen, bé, és igual, no? Ostres, doncs aquí el que estem fent és intentar arribar a tot l'alumnat per igual i això també és molt bonic, oferir aquestes eines i que ells puguin disfrutar-ho.
Facilitar la igualtat d'oportunitats és un dels objectius d'aquesta implicació? En tots dos municipis, la pregunta l'extenc als dos.
Sí, una mica l'objectiu del Pla Educatiu Entorn és la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, no? En el moment que tu enllaces, no?, experiències, crees aquest espai més comunitari i, com ara deia la companya, temes que potser no tota la gent hi té accés o democratitzes a totes les escoles, doncs està generant més oportunitats d'aprenentatge per tothom.
Si haguéssim de definir interseccions en el sentit dels resultats que està donant, què en destacaries? Què diries com a cosa que trobes que és més potent d'aquest projecte?
És una pregunta complicada, perquè...
A mi em paga per fer preguntes complicades.
Tot just portem... És el segon curs de desplegament.
Oh, però en aquest temps ja... Això, algú que fiscalitzés això diria, home, això ja és un temps, eh? Dona, estic fent broma.
Sí, vull dir que encara no hem pogut mesurar l'impacte que té totes les accions que duem a terme, que són moltes. Són 65 accions que es desenvolupen...
65
sí,
accions?
Sí, són moltes. En gairebé tots els centres educatius de la ciutat, vull dir, hem arribat... A tots ells, en aquest segon curs, vull dir que estem satisfets, però encara no podem veure realment l'impacte que això té a nivell ciutat. Podem parlar doncs, de percepcions molt bones en totes les comunitats, tant la comunitat educativa, tots els centres educatius, i participen entitats culturals, no?, que entren dintre els centres educatius a treballar. També la satisfacció és molt bona per part de tothom, però perquè realment estem generant unes complicitats, no?, entre tots nosaltres que afavoreixen que tot el que construïm plegats tingui un resultat molt bo, no? I els alumnes són els últims beneficiaris de tot això. O sigui, és un projecte que ens està transformant a tots, no? Des de l'alumne, que és qui rep l'acció directa, a tots aquells professionals que intervenen, que es modifiquen doncs, a partir de la relació amb l'altre, no? Podríem dir que és un projecte d'aprenentatge col·lectiu.
65 accions pel Prat... I a Cardedeu?
Fèiem
la broma del partit a l'inici.
Bé, nosaltres no ho comptabilitzem així, perquè precisament el nostre Pla Educatiu d'Entorn, quan va fer aquest canvi de mirada, una mica abans comentava la Ingrid, va ser precisament agafar totes les accions que estaven fent en el Pla Educatiu d'Entorn, en el qual l'Ajuntament donava servei a les escoles, des d'esports, des d'art, des de cultura, i canviar-ho, o sigui, replantejar-nos que no volíem tenir moltes accions a treballar, sinó que el que volíem fer era escollir projectes que permetessin que les escoles del nostre municipi, que també és característic, perquè tenim 5 escoles totes públiques i 3 instituts tots públics, no tenim cap escola concertada,
carai,
i cap escola privada, i aleshores això ens permetia intentar treballar de manera que les escoles deixessin de competir entre elles i comencessin a col·laborar, i no anessin a sent... entitats que van consumint serveis, sinó que participessin en crear projectes comuns en què tots els infants poguessin treballar.
Escoltem en què consisteix el Pla Educatiu Entorn de Cardedeu i a qui implica.
Participem conjunt les diferents escoles de Cardedeu, instituts, llars d'infants i altres entitats, com poden ser la biblioteca municipal, el museu, el CAP de Cardedeu... Entre tots fem xarxa, fem activitats conjuntes i ens enriquim de l'experiència. Amb els nens de l'institut, concretament, s'estableix un vincle bastant fort, tant de l'institut cap als de primària com els de primària cap a l'institut. Això es nota doncs, quan es veuen pel poble o a vegades venen a fer alguna activitat, aquelles abraçades, aquelles cares contentes, aquella expectació del que ens explicaran. Per tant, penso que és un projecte superpositiu que ens fa créixer com a persones i com a poble.
Créixer com a persones i com a poble. I una cosa que jo destacaria de les seves paraules és crear vincles. S'han creat vincles?
Totalment, no? Sí. Sobretot entre els infants. Que nosaltres hem passat de, per exemple, imagineu-vos, potser la idea més ràpida és explicar-vos un exemple, no? Tenim un projecte que és Art Vigent, que cada any treballa un artista local. Tots els infants de totes les escoles, o alguns cursos, anaven a fer un treball al museu sobre aquell artista, amb la seva classe, tornaven a l'escola i continuaven fent el treball. Quan vam fer aquest canvi de mirada, la idea era organitzar activitats que permetessin lligar els infants. D'aquesta manera, infants de diferents edats, de diferents escoles, es troben per treballar sobre aquest artista cada any. Aquest canvi fa que els infants es coneguin entre ells, no només dins de l'escola, sinó entre escoles i també els grans amb els petits.
De fet, nosaltres tenim, hem demanat, amb totes, com en el cas del Prat, testimonis d'aquests projectes, i del projecte Art Vigent n'hem demanat. També va néixer fa més de 20 anys del museu per treballar amb artistes contemporanis. Ens ho explica la Gemma.
Ens agradava molt això de que cada any des del museu se'ns faci una proposta diferent, i també el que ens agrada molt és que hi participem totes les escoles del municipi, per tant és una cosa que els nanos després poden compartir, i no només poden compartir entre ells quan es troben fora de l'escola amb activitats extraescolars que comparteixen amb altres escoles, sinó que ho poden compartir amb les famílies. És un gran esdeveniment, no?, per l'escola el dia que ens ve a visitar l'artista. Creixent el projecte, no?, des dels inicis que va començar el museu, les escoles que hi hem anat formant part, i ara les escoles ens semblava que podia anar més enllà i podia retornar al municipi. Sí. Aquestes cadires que van fer els nens de tercer o de segon de les escoles de Cardedeu conjuntament, és a dir, treballant col·laborativament, si van a l'ambulatori se'n troben un allà, si venen aquí a l'escola en troben un altre, l'art al carrer, no? I pròxim. I han passat molts artistes en el museu durant tots aquests anys de la seva escolaritat, per tant, és un projecte que segur que va llavor.
Doncs van decorar una cadira, escoltem com ho van viure.
A mi em va agradar molt perquè vam treballar en equip i va ser molt divertit perquè em vaig retornar amb gent que només veia els casals o altres activitats, i em va agradar molt perquè no pensava que amb una cadira es podria fer tot això, i va ser una cosa nova. Ens van deixar fer el que volíem, podies fer-ho lliure, i això ens va agradar molt perquè agafaves idees de tots i les podies juntar. Pues era
molt xulo. A mi em va agradar molt fer el taller de l'Art Vigent perquè ho vam fer amb altres escoles i els vam conèixer nens, i vam pintar unes cadires i després les vam repartir per tot Cardedeu perquè tota la gent de Cardedeu les pogués veure.
Vete aquí la meva cadira, aquella és la meva cadira. Sí. Clar, és important escoltar els nens com ho viuen, perquè des de dalt podem traçar tots els plans que vulgueu, però, clar, ells... Quina implicació tenen? Com ho viuen? Què diuen els nens?
En el nostre cas, sempre estan molt contents. La veritat és que poder fer dansa, poder fer anglès, poder fer teatre, sobretot, disciplines més artístiques, doncs és important. Ja ho comentava la Laura, la companya de teatre de la tècnica de l'Ajuntament, que el somriure que tenen, les mostres d'agraïment que fan servir en Versella per demostrar que és important de poder fer-ho, doncs pensem que és molt interessant i molt enriquidor per ells. Al final són els més importants a les escoles, i són ells els que ens han de guiar en aquesta transformació que estem portant a terme a totes les escoles.
Escoltar aquí. Els nens, això és el que hem de fer, escoltar-los més. Seguim escoltant projectes aquí avui amb els dos municipis que ens acompanyen, com si fos no una competició, sinó una
col·laboració.
Col·laboració. Exacte, com una col·laboració. Un dels projectes que ha impulsat el municipi en relació amb l'educació ha estat la robòtica. Escoltem el testimoni de la Gemma Albesa, directora de projectes.
Crec que ha costat, que portem un parell d'anys amb això, però jo estic molt contenta de quan us veig, també els nens petits, el que s'emporten. Realment el que voldríem és que els nois, però sobretot les noies, que potser ens falten una mica la motivació amb el tema tecnològic, amb el tema de robòtica, poder crear un club de robòtica i poder fer cosetes a nivell de municipi. Gràcies a la finançació de l'Ajuntament, però gràcies a la gran coordinació que hi ha hagut entre escoles i instituts. El que m'ha agradat és la idea de construir un projecte sòlid a nivell de municipi de relació entre escoles i instituts, i ha sigut genial.
Ha sigut genial. Una pregunta important, tot això com es financia? Això, no sé, si aquesta pregunta algú, no? Mireu, no?
Sí,
ningú
bueno,
no
nosaltres,
sap.
Pressupost municipal.
Ho dic perquè si hi ha algun municipi que ens està escoltant i que ho vulgui fer, l'esperança és, mireu, podeu aconseguir finançament. Poden? Sí? Poden,
és
sí?
És pressupost municipal, municipal, sí.
Hi ha d'haver una clara aposta política per aquest tipus de projectes.
Per tant, hem de convèncer els polítics.
Sí.
Molt bé. La Núria és professora de tecnologia.
El treball en robòtica que s'ha fet al municipi de Cardedeu ha servit també per crear una xarxa entre centres educatius, l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, i el centre de recursos. Ha sigut un projecte que hem construït entre tots i en tots els àmbits, l'àmbit d'alumnat, l'àmbit de professionals d'ensenyament i les persones que treballen a l'administració. El més interessant d'aquest projecte per mi ha estat la possibilitat de treballar en xarxa amb moltes persones.
Això és una de les paraules, també hem parlat d'oportunitats, xarxa, crear xarxa. Creieu que és un dels pilars, crear xarxa, sí,
molt
en els dos municipis?
Sí, els vincles que s'estableixen entre escoles, no? Entre escoles i equipaments culturals, per conèixer-se, no? I per construir plegats coses noves. Vull dir, és imprescindible generar aquests espais de trobada. Esteu d'acord amb mi, no?
Sí, bueno, i és, sí.
És una suma.
En concret, aquest projecte de robòtica, l'Ajuntament sols no ho podríem fer, sí. Les escoles soles tampoc ho podíem fer i de, les, no, de posar-nos en comú doncs a sortir d'aquest projecte.
I és
no?
Com un canvi de model de relació, jo crec, de l'Ajuntament, de l'administració pública, cap a tots els agents del territori. L'Ajuntament el que fa és un facilitador d'aquests espais, d'aquests contextos de treball nous i poca cosa més. És posar en contacte a totes aquestes persones perquè generin coses noves. Més que l'Ajuntament com a elaborador de projectes, no? Dissenyador de projectes. És un altre paper el que ha de tenir. Ha de ser un paper de mediació, de facilitador.
I també es fan xarxes entre els infants, no? En aquest cas, per exemple, la robòtica és molt evident per nosaltres perquè els infants de tercer d'ESO de tots els nostres instituts s'han format i han après a treballar amb robòtica, però a més han après com ensenyar la robòtica als de P3, P4, P5, primer i segon.
Espera, perquè tinc un testimoni sobre això. Sentim l'experiència d'alumnes de tercer i quart d'ESO que han fet pràctiques de robòtica amb alumnes més petits, com la Lucía.
Jo em dic Lucía i ara estic fent tercer d'ESO i m'ha agradat moltíssim això d'estar ensenyant nens més petits perquè són molt agraïts. T'estimen un munt i t'agafen molta confiança al principi i al final. A nosaltres, els crats, ens van fer com un agraïment en un full i tot, i ens van firmar i no volien que s'acabés això, no sé, són molt agraïts per ser tan petitons.
M'encanta això que diu que són molt agraïts, és que ho saben, molt agraïts. I com ho ha viscut el Jan?
Soc el Jan, estic fent quart d'ESO i el que m'ha agradat d'aquest projecte és poder posar-me a l'altra banda i també, a part de rebre classes, poder donar-les als nens petits. Els nens sí que han après molt, sobretot perquè no estan molt familiaritzats amb tot de la robòtica i la tecnologia. Uh-huh. I també trobo que nosaltres, com a professors, entre cometes, podem aprendre molt. A vegades ens costa molt valorar la feina dels professors i quan estàs allà i has de donar classes i et diuen que expliquis alguna cosa i quasi que no saps com fer-ho, doncs aprens també a valorar aquesta feina.
Avui podeu intercanviar projectes, eh? Vull dir que si n'hi ha que us agraden de la banda de Cardedeu o n'hi ha que us agraden de la banda del Prat, podeu intercanviar-los.
Després anem a fer un cafè,
això mateix.
Totalment. L'Àlex ens explica l'experiència de fer de profe.
Jo em dic Àlex, estic fent tercer d'ESO. Vaig anar a fer robòtica a P5 i la veritat que m'ha agradat molt fer robòtica perquè sentir-te com el pare de tots i ensenyar-li va ser molt satisfactori. La nostra tutora marxava, érem nosaltres, i fèiem el possible per explicar unes paraules que ells ho poguessin entendre i que s'ho passessin bé.
Esteu ja fent mèrits per omplir l'escola de magisteri, eh? Aquests mestres ja. La Júlia també ens explica com ho ha viscut.
Soc la Júlia, curso quart d'ESO, i el que més m'ha agradat d'aquest projecte és la convivència que té amb els nens i la relació que acabes tenint de confiança. Ens van convidar a anar a muntar unes impressores 3D a la biblioteca. Vam aprendre a programar-les, com funcionaven. Va ser molt interessant.
Aprenen coses diverses, però sobretot, imagino que abans dèieu, fem xarxa, i aquesta xarxa és una xarxa que perdurarà en el temps, no? I això té un valor que segurament no es pot comptabilitzar, no? I una altra qüestió és que crec que m'esteu parlant de coses que costosament, econòmicament, no són molt costoses. El que cal, bàsicament, és una voluntat ferma i política. M'equivoco?
No. No. També perquè aquests projectes siguin realment transformadors, cal que siguin duradors en el temps. Per tant, és molt important la voluntat política perquè realment això no es quedi amb projectes d'un any que comencen i acaben, no? Perquè realment perdurin, doncs cal que hi hagi temps, no? Cal que siguin duradors.
I a part de la voluntat política, també hi ha d'haver la voluntat de les escoles de poder continuar transformant tots els projectes que anem introduint dia a dia a les aules. És molt important, no únicament des de la part del municipal, sinó també des de les escoles, que estiguem obertes, escoles, instituts, que estiguem obertes a transformar aquesta manera de fer.
Però a mi una cosa que m'ha agradat molt dels dos municipis que avui ens han vingut a visitar és que sempre pensem en l'educació i demanem i exigim tota l'escola. I aquí, per primera vegada, el que jo veig és que això està repartit. És a dir, l'escola té un paper molt significatiu, però s'han repartit papers les famílies, l'administració, i per tant, no tota la responsabilitat cau sobre l'escola, perquè sempre els pares ho exigim tot a l'escola, tot, que ens faci uns fills bonics, intel·ligents, amorosos, que ens els cuidi, que ens els estimi, que ens ho faci tot, no? No us sentiu una mica... Digues.
No, i perquè també hem d'entendre que l'escola no té la plena responsabilitat de l'educació de tots els nens, no? Vull dir, les famílies eduquem, des d'altres espais que no són els formals també s'educa, no? En els centres culturals també s'educa. Sí. Llavors, concebre que el projecte educatiu de ciutat, no?, és cosa de tots, no només de les escoles, és molt important que tots ho tinguem clar i que entenguem que s'ha de fer una aliança en totes aquestes bandes, no?, i que des de cada espai s'educa. I per poder transformar millor, si el que generem és espais de col·laboració, no?, entre totes aquestes persones que eduquen des de diferents espais, doncs tot serà molt més potent, no?
Els ajuntaments han de ser acompanyants de la innovació educativa. Josep Bargalló. Més projectes. Avui tenim un camp prolífic de projectes. A l'Escola Bressol dels Aus, el municipi de Cardedeu ha impulsat el projecte Coeduca. Ens expliquen com els ha beneficiat.
Pres consciència de les coses que encara hem d'anar canviant, del paper que tenim nosaltres com a educadores per a propiciar aquest canvi i també doncs, com podem potenciar aquest canvi en les famílies que porten els seus infants a la nostra escola. Hem creat el racó Coeduca. Fem que les famílies prenguin consciència de que és molt important educar tant a nens com a nenes dintre de la igualtat, vigilant molt i cuidant molt doncs, el que diem, les actituds i sobretot prejudicis que ja tenim molt instaurats i arrelats.
Recordem que vam dedicar tot un programa de l'Ofici d'Educar a qüestions de gènere i a projectes molt interessants en aquest sentit i que podeu recuperar a la pàgina de l'Ofici d'Educar. I aquest projecte va molt més enllà de les llars d'infants als Daus.
Al ser un projecte transversal que ha abarcat totes les escoles de les franges d'edat del 0 fins als 18, agafant llars d'infants, els CEIPs i els instituts, doncs això també ha permès que hi hagués un vincle doncs, entre totes les escoles i tots els docents que en formen part. Des de l'Ajuntament s'està impulsant la taula coeducativa per fer extensiu aquest projecte a la resta de municipi. Això vol dir també implicar a la població de Cardedeu.
Una altra de les paraules que ha sortit molt avui és la transversalitat. Xarxes, transversalitat, oportunitats... Ens queden uns 7 minuts de programa. A mi m'agradaria que féssim una mica... Penseu en tots aquells municipis o centres educatius o famílies, que moltes vegades les coses comencen per les famílies que són molt pesades, donant-los pautes de si voleu transformar, si voleu cohesionar, si voleu tenir un municipi que s'impliqui en l'educació, per on heu de tirar? Ara sí que necessito un cop de mà i propostes. Oh, no diu res ningú?
Sí, home.
Doncs vinga.
Mira, jo, com a mare, penso que és veritat que seria una bona idea començar per les escoles, que és, evidentment, els centres, els espais educatius per excel·lència. Però el que és cert, i una mica el que estem intentant fer a Cardedeu, des del Pla Educatiu d'Entorn, és adonar-nos o fer que tot el poble se n'adoni que tots eduquem. I no només eduquen a les escoles, evidentment el primer espai educatiu pels infants sempre és la família, i a part d'aquí, totes les entitats, les associacions, els comerços, els espais del poble eduquen els nostres infants. Si podem confegir projectes que ens fagin treballar junts i en xarxa, això farà avançar un entorn educatiu, no?
I ho heu aconseguit? Ara ja tothom és conscient que educa?
Doncs nosaltres estem en un segon any d'aquest canvi de mirada, no? També, I hem fet el treball sobretot a les escoles i ara estem amb les famílies i amb les entitats del poble. Això vol dir que estem, que engeguem aquest curs, engeguem una campanya perquè tots els pares i tots els centres del poble, totes les persones del poble, coneguin el com s'està treballant col·laborativament i en xarxa a totes les escoles.
Jo crec que el que cal com a municipi, bueno, l'Ajuntament pot impulsar un tipus de polítiques perquè succeeixin aquest tipus de projectes col·laboratius, però el que cal que tots ens fem una reflexió és que d'obrir-nos, no? De voler participar. És a dir, l'Ajuntament el que fa és donar oportunitats perquè els agents educatius i culturals del municipi participin, i el que ens hem de sentir és apel·lats, no?, a aquesta crida de participar i aportar el nostre granet de sorra, perquè sense aquesta participació no serà possible cap canvi ni cap transformació important de ciutat.
En aquest sentit, hi ha una fase inicial que amb Interseccions abans ho parlàvem, és la fase de sensibilització. Des de les escoles hem d'explicar, des dels municipis, des dels diferents agents que treballen en els programes de 360 de 360 graus, hem d'explicar què significa això i que tots hem d'educar i que hem d'intentar vetllar perquè tot aquest programa es pugui portar a terme, no? I en aquest sentit nosaltres des del Prat sí que hem intentat des de les escoles, des dels instituts, doncs, poder explicar a la ciutadania tot el que es fa perquè després no només en horari lectiu sinó també en horari extraescolar, doncs, tingui continuïtat. És això que parlàvem abans de la transversalitat, no? Doncs és molt important la fase aquesta de sensibilització, que moltes vegades costa, però és que ens ho hem de creure, és que tots hem de fer escola.
També de l'experiència que portem nosaltres, i abans ho comentàvem amb la Mariona, crec que també és fonamental que com a Ajuntament una mica el rol que hem de prendre és poder acompanyar aquests processos, no? Acompanyar i cuidar aquests processos, perquè no és fàcil. Fer un canvi de mirada, fer un canvi, relacionar-se d'una altra manera, treballar col·laborativament, no es fa d'un dia per l'altre, és un procés també d'aprenentatge. I aquí cal que hi hagin persones que acompanyin aquest procés perquè pugui haver aquesta transformació.
I això ho expliqueu als nens? Ah, tots feu cara de dir, però quina pregunta!
No sé si ho expliquen els nens, però jo crec que els nens ho viuen amb naturalitat.
Sí. Tu als teus fills els has explicat? Mira, és que estem fent un canvi de mirada. He de dir, no, què vol dir això d'un canvi de mirada?
No, jo en tinc un a l'escola primària i un a l'institut, i me n'adono que coneixen nens de tot el poble, tant si van a la seva classe, a la seva escola, com si no, i a poc ells ho viuen com una naturalitat. Per ells és normal anar a la biblioteca a aprendre, o per anar al museu, o anar al teatre, o anar al pavelló d'esports, i fer coses amb els altres infants. No necessiten que li donem aquest tipus d'explicacions, no? No ho sé, com ho veieu?
Som més els adults que hem d'aprendre.
Explicar. I convidaríeu a alguna persona, polític o no, ho deixem aquí, d'algun altre municipi que no estiguin 100% per l'educació, que us vinguin a visitar el municipi per conèixer les vostres experiències? Esteu de braços oberts.
I tant.
Perquè
i tant,
coneguin com ho heu fet, totalment. Què no deu haver funcionat, què si ha funcionat. És a dir, la vostra experiència, creieu que és una experiència que pot ser vàlida per a altres municipis i, per tant, creieu que pot ser un bon exemple?
Sí, no hi ha receptes, no, en educació,
no hi ha
però
receptes, cadascú. I jo crec que el valor del projecte del Prat és que sí que tots vam pensar en un marc del que havia de ser el que volíem fer, no? Quins objectius perseguíem, però després ens hem posat a testejar projectes, ens hem posat a provar-los, no? I a partir d'aquesta prova i error anem construint el projecte contínuament. O sigui, és un projecte de construcció col·lectiva, però jo animaria doncs els altres municipis a que es posessin a treballar plegats amb d'altres.
Doncs nosaltres creiem sempre que acabem aquesta conversa que tot s'ha de fer, sobretot amb intel·ligència, amb sentit comú i amb sentit de l'humor també. I per això convidem sempre a l'Oriol Dalmau que ens faci la seva particular visió del tema, no? I avui li hem dit, vinga, Oriol, tu deixa't anar.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
¿Sabeu qui és Daniel Rojo? És un exgàngster de Barcelona que va atracar 150 bancs, segons la Wikipedia, que s'hagi pogut demostrar, i més de 500 atracaments genèrics per tot Barcelona, de locals diversos. Ara el tio fa llibres i viu d'això, però, clar, de jove va passar la meitat de la seva vida a la presó. Doncs recordo que en una entrevista va dir una frase que em va impactar molt. Era algo així com: "Las prisiones de antes eran muy duras, las de hoy en día son iguales que un colegio". I això em va fer pensar, dic, hòstia, és cert, les escoles s'assemblen a les presons modernes més del que s'hi haurien d'assemblar, segurament. Que té sentit fins a cert punt, perquè és tan greu que un nen s'escapi de l'escola com que un pres s'escapi de la presó. A no ser que el pres sigui Junqueras. Aleshores, és molt més greu aquest segon cas, eh? Sobretot per alguns. El que vull dir és que l'escola ha estat durant molts anys un recinte molt hermètic, amb tanques molt altes, molt opaques. Recordo la meva escola de cures, on anava, que hi havia, bueno, tenien uns camps de futbol i de bàsquet la mar de macos fantàstics, però es passaven tot el cap de setmana tancats. I a fora, al carrer, al costat de l'escola, que hi havia una riera ben merdosa, els nens jugaven a la pilota com podien els dissabtes entre els cotxes, que quasi els atropellaven. L'escola no obria, menys problemes, no? Això ha de canviar, i està canviant. Més que res, que si acostumem els nens a estar enclaustrats quan els eduquem, després no ens estranyi que quan tinguin 12 o 13 no fotin altra cosa que estar davant de l'ordinador jugant al punyetero Fortnite. No sé si el coneixeu, aquest videojoc, Fortnite, busqueu-lo, un drama. Molts no han trepitjat mai la biblioteca del seu barri, o es pensen que un centre cívic és el mateix que un geriàtric, o que un club muntanyenc és un servei de salvament del RAC. No és que no els interessi el món que els envolta, és que ningú els hi ha ensenyat de forma educativa. Mireu, i ja acabo. Jo vaig estudiar arquitectura. Sabeu quants llibres vaig haver de mirar? Centenars. Sabeu quantes obres vaig trepitjar? Zero, cap, ni una. Clar, és més complicat portar els alumnes a una obra que a una classe. Però us dic una cosa, el primer dia que recent llicenciat vaig anar a una obra com a arquitecte, aquell dia vaig entendre que sí, oficialment tenia el títol, però havia d'aprendre-ho tot de nou des de zero. Evitem que això passi amb els nens, coi. Obrim les escoles! Obrim les escoles! Obrim! Los del fondo no os oigo! Obrim les escoles!
L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
I esteu d'acord? Hem d'obrir les escoles? Que corri l'aire a les escoles.
Trenca els murs, trenca els murs. De tot arreu, no? De les escoles i també d'altres institucions.
De fora de les escoles, també.
Sí? Hem de tirar molts murs o què?
Sí, obrim portes, la cançó hem de posar en contacte, no?
Sí. Obrim portes i obrim finestres.
Això mateix.
Vinga, doncs
deixem
acabem.
Córrer l'aire.
Obrint portes i obrint finestres, avui a l'Ofici d'Educar. Gràcies, Ingrid, gràcies, Mariona, gràcies, Cristina, i gràcies, Juanjo, per haver estat avui a l'Ofici d'Educar.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Era sana i molt bonica. Just quan va complir 15 anys, una bruixa va dormir-la fent-la caure en un parany. Era un malvat encanteri. Dins un somni es va quedar, fins que la va besar un príncep i així la va despertar.
Llavors la pregunta és, què és?
Quin personatge de conte és?
La Bella Dorment.
Podria ser.
Com que podria ser?
Podria ser la Bella
Escolta,
Dorment.
Que jo conec molt bé aquesta història. De fet, n'he vist una adaptació fa molt poquet, que es diu Malèfica, que em va agradar molt.
Correcte.
Jaume Centelles avui ens ha portat Endevina contes de la Berta Inés Concha i la Virgínia Donoso. Una història en el que, això, el que hem fet, hem d'endevinar de quin conte es tracta.
Sí, ben bé és com un llibre joc, però també és un llibre de poesies i també és un àlbum il·lustrat. És 3 en 1.
Un llibre gran, amb un vermell molt potent a l'entrada, en el que veiem com una mena d'autobús.
Sí,
ple de contes.
De personatges de contes. A cada pàgina hi ha... A cada pàgina, que sobre aquest sobre de forma paisada, que això és interessant, a dalt hi ha dos petits poemes...
Que parlen d'un conte en concret.
Que parlen d'un conte. I a la part de sota hi ha una il·lustració que mescla els dos personatges.
Aquí veiem uns ànecs,
veiem uns ànecs i una sirena.
Ah, una sirena.
Per tant, els poemes potser fan referència algun d'aquests dos contes. Uh-huh. No era cap nena, tampoc cap peix, i és estrany, però potser era les dues coses al mateix temps. Has de saber.
Per tant, hi ha una certa rima, no?, aquí, hi ha un cert joc de paraules.
Són poemes molt ben escrits. Uh-huh. El meu pare, Barba Gris, em va fer amb fusta d'avet, em va vestir ben bonic, amb pantaló i amb barret, etc. Continua, i parla d'un personatge conegut de la literatura,
que té el nas llarg,
sí,
i és de fusta, etcètera. I ja l'endevinareu vosaltres.
I al costat hi ha un altre que es diu De plom. De plom té el noi la mirada, és de plom el seu
gran
cop.
Aquest també m'agrada molt,
aquest
no direm el nom.
Aquest és un altre conte, no
el
direm.
Però fa patir, aquest conte fa patir, eh?
És, sí, té un final una mica dramàtic. Mm. Doncs és això, és un llibre per llegir amb els nens de cicle inicial, llegeixes el poema, penses...
Dibuixos preciosos. Aquí veiem bonics. Un cocodril, això és un cocodril.
És un cocodril i un nen que va vestit de verd.
Ah. I uns nens preciosos, i dibuixos nens preciosos, sí. I grans. D'aquests dibuixos que atrauen els nens.
Sí, sí, i els grans. I els dibuixos estan ben, ben trenats perquè combinen o mesclen les dues històries. Clar, també pots fer-ho al revés, mirar els dibuixos i endevinar de què es tracta o de quin personatge es tracta. Al final tens la solució per si no, si no ho saps i unes propostes per jugar-ho. Uh-huh. Amb els mestres ho hem fet alguna vegada i ha tingut molt d'èxit, no? De llegir el poema i després anar buscant i intentar trobar el personatge que és. Crec que és una bona eina per llegir les poesies, per mirar les il·lustracions...
Per mirar-nos els contes d'una altra manera.
Sí,
d'una altra manera.
Sí, sí, sí.
Endevina contes, de Berta Inés Concha i Virgínia Donoso. Un llibre publicat per Edicions Bellaterra.
És correcte.
Moltes gràcies, Jaume Centelles. Petons.
Teniu una escola que m'estimi.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. La resposta està en els clàssics.
I avui la resposta la buscarem en una cobla de Jordi de Sant Jordi que parla de les persones lleials i de les persones no tan lleials, les persones tramposes. En parlem amb el Joan Santanà, que és editor de l'editorial Barcino, doctor en filologia, i ens agrada dir que és el nostre medievalista de capçalera.
A mi m'encanta que ho digueu.
Benvingut, Joan. Avui
gràcies.
Aquesta cobla de Sant Jordi que parla dels lleials i dels tramposos.
Uh-huh. És una cobla d'un poema més llarg, que es diu d'haver de l'onom i de lo dret talla i mia. I la cobla diu així, es diu: no m'assalt d'hom, que en tots afars no sia, leials e purs com la fina romana. Ne m'assalt d'hom, que cinc jorns la setmana, ment en seus dits e vol abdruts paria. Ne m'assalt d'hom, que en leu ploma ne palla de mon vestir, ne jacte de batalla. Ne m'assalt d'hom, qui no haja vergonya, car de tot past fa i gorga com cegonya.
Jo m'ha costat, eh?
Sí.
Jo, a veure si m'ajudes a entendre aquest fragment.
El català medieval... occità, és una mica difícil. Tenim una versió fantàstica d'en Carles Duarte, que quedarà tot molt, molt més clar. Diu, en les paraules d'en Carles Duarte, diu: no em plou l'home que en tots els afers no sigui lleial i pur com una balança precisa. Ni em plou l'home que cinc dies per setmana menteix en el que diu i vol companyia de mans. Ni em plou l'home qui em treu plomes o palla del meu vestit o es vanta d'un combat. Ni em plou l'home que no té vergonya perquè s'ho engoleix tot com la cigonya.
Diríem que seria important transmetre l'honestedat, no?
L'honestedat i la lleialtat. O sigui, els amics són amics. I si tens un amic que no ho és prou, que et tracta amb un cert orgull, que et lleva plomes o palla del vestit, volem dir, et tracta com si fossis inferior... Això ho hem de tenir una certa previsió. Aquí prevenció, perdó. Aquí el que Jordi Senyor ens diu és: hi ha persones que són lleials i persones que potser ho poden semblar, però en realitat potser no ho són. I per tant, doncs, anem amb compte que de vegades pot haver-hi gent que no sigui prou, diguem, a la qual puguem confiar prou.
I això com li expliques al teu fill?
Com li explico al meu fill? Jo m'agrada que siguin... confiats. No, que siguin desconfiats no m'agrada gens. Però, de totes maneres, sí que és bo de saber que te la poden fotre, parlant d'una forma una mica així lletja. Però que és l'expressió que tots sabem i que tots entenem de seguida i que els clàssics també feien servir. I, per tant, això, anem amb compte, confiem en tothom, acceptem-ho tot, però anem amb molt de compte.
Això on ho trobarem?
Això ho trobarem en la poesia de Jordi de Sant Jordi, en la versió d'en Carles Duarte, publicat a la col·lecció Tas de Clàssics de l'editorial Barcino, que al seu torn forma part de la Fundació Carulla.
Doncs siguem cauts, no?
Siguem cauts.
Sí? Moltes gràcies, Joan.
A tu.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
I quina és la pregunta?
S'educa només a l'escola, a casa, o s'implica tota la comunitat? Doncs la meva resposta és clara, s'ha d'implicar tota la comunitat, perquè un nen està aprenent 24 hores al dia i són màquines d'aprendre i estan observant contínuament tot el que veuen. Aleshores, pel carrer, el policia que al pas de cebre li dona el bon dia o no li dona bon dia, que li parla respectuosament o que li crida la botiguera, la fornera, el dependent del supermercat. Aleshores, això és una responsabilitat de tots. Així que agraeixo molt la iniciativa d'ajuntaments com el del Prat o el de Cardedeu d'involucrar-se en l'educació dels nens. Mireu, per diversos motius, a més, perquè aquesta imitació que tenen els nens necessiten d'espais on exercitar-la, com per exemple una biblioteca adaptada, on hi hagi un racó per nens, on hi hagi una persona que pugui ensenyar als nens com funciona la dinàmica, una ludoteca, centres d'esports, centres cívics, tant educació formal com no formal. La formal la tenim ja molt controlada en les escoles, però la no formal queda molta feina per fer.
Tomàs Navarro, psicòleg.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar. Acabem aquest Ofici d'Educa amb música, sempre per compartir, música per escoltar amb la família, per descobrir coses en relació a l'educació. Sempre ens ho porta el José Luis Santiso. Hola, José Luis.
Hola, com estem?
Avui teníem, a una banda teníem Cardedeu i a l'altra banda teníem el Prat.
Sí.
En doncs... relació a aquests dos municipis, què farem?
Pararem del Prat. No és que hagi guanyat el Prat.
No, no, no.
Però és veritat que en el tema música, que és el que toquem en aquesta darrera secció, hi treballen, hi posen calés.
Doncs escoltem.
Hi ha una certa coordinació. He de dir que ells també es van fixar en Igualada i Hospitalet, que ja havien treballat abans.
Que guai.
No han estat els primers.
Uh-huh.
I han fet una cosa molt interessant, que és coordinar l'escola municipal de música del poble amb les escoles públiques. Posar fons econòmics entre l'Ajuntament i amb les escoles per poder fer una cosa que a Catalunya pràcticament no es fa a les escoles públiques, com a mínim el de la meva filla, que és allò de la flauta i poca cosa més. Ells el que fan és ajudar i aporten dos professors de l'Escola Municipal de Música
que ajuden els professors de música de les quatre escoles que hi treballen. Fins a 350 alumnes de tercer a sisè de primària que aprenen instruments de corda, vent i percussió. Són tres programes, l'entrecordes, l'entrevents i l'entretradis, que treballen més música tradicional. La meva opinió és que això s'hauria de fer a tots els pobles, que hauria de ser una política global.
Crec recordar que en una de les escoles que vam escoltar fa uns dies de Girona també hi havia un acord amb l'Escola de Música de Girona. Per tant, aplaudim aquestes iniciatives i que s'encomanin, i tant que sí.
I vols escoltar una mica del que fan aquests petits? Són nens petits, la música clàssica no és gens fàcil. Són els nens i nenes d'entre tercer i sisè de primària de l'escola Jacint Verdaguer del Prat del Llobregat, dintre del programa Entrevents.
I lo bé que s'ho passen fent-ho.
I tant. Has de patir un temps per aprendre, però després la música...
Què patir? Aquesta edat no pateixen.
Espiritual.
Va, home, va.
És veritat,
aquesta
no
edat
pateixen.
No pateixen.
Tens raó.
Perquè si s'equivoquen, no pateixen. Els és igual. Passen bé, ho passen bé.
Jo voldria ser així un altre cop.
Sí. Doncs res, que tornarem a ser així un dia d'aquests. Avui ens quedem amb això?
Sí.
Jo sempre pregunto, eh? Ja veus que sóc educada.
Sí, 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 sí.
Sí? I en una altra vida tornarem a ser això, o en una altra etapa, o en una altra, el que vingui.
Jo vull tocar la tuba, però és molt gran.
Ja. Jo el piano. Jo, jo vull tocar el piano.
Po, po. A mi m'agrada, és molt divertida. Po, po,
po, po. Doncs amb aquest so de tuba natural, ben natural, fet pel nostre tècnic i músic José Luis Santiso, que vam avui aquest Ofici d'Educar. Com us diem sempre, sigueu juganers amb la música, també. Sigueu alegres i sigueu positius.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.